los padres fallecen, heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 27 70. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 27 70. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Domus Guard, benvinguts al programa Debat a Bat. Avui ens acompanyarà la Tessa Reimat, metgessa, estudiant de MIR, que ha fet experiència de missió a Nador i ens vindrà a explicar la seva experiència. A més, us informarem de les notícies més rellevants de la diòcesi i us facilitarem l'agenda per als propers dies. Que tingueu una bona audició.
Notícies del Bisbat.
Un ajut de la Caixa permet garantir el reforç escolar i la catequesis a les parròquies.
El divendres 8 de gener, el Bisbat de Lleida va rebre l'entrega de 26 tauletes perquè els infants de la diòcesi puguin fer reforç escolar i catequesi malgrat la pandèmia. Un ajut de CaixaBank i de la Fundació La Caixa de 5.000 euros ha permès adquirir les tauletes que seran repartides entre una desena de parròquies de la diòcesi. L'acte va comptar amb la presència del vicari general del Bisbat de Lleida, mossèn Lluís Allan, de Ramon Sant, director de banca privada CaixaBank, i Jeremy Calzada, director d'institucions de CaixaBank a Lleida. Arran la pandèmia, el nostre bisbat ha detectat les dificultats d'alguns infants de seguir de forma telemàtica el reforç escolar que porten a terme nombroses parròquies de la nostra diòcesi i per garantir la igualtat d'oportunitats. Una mancança que també ha afectat el seguiment de la catequesi de primera comunió.
Setmana de pregària per la unitat dels cristians.
Com cada any, del 18 al 25 de gener, tindrà lloc la setmana de pregària per la unitat dels cristians. Des de la Delegació d'Ecumenisme i Diàleg Interreligiós del Bisbat de Lleida han organitzat un acte central ecumènic que tindrà lloc dimarts 19 de gener a 8:15 del vespre a l'Església Cristiana Evangèlica Baptista. El lema d'enguany és «Manteniu-vos en el meu amor i donarem molt de fruit». A més d'aquest acte central ecumènic, durant aquesta setmana també s'han previst dos actes més. Per una banda, una missa pregària ecumènica d'inici de la setmana de pregària que tindrà lloc dilluns 18 de gener a 8:15 del vespre a la parròquia de la Mare de Déu del Carme. I per altra banda, una missa pregària ecumènica de cloenda el diumenge 25 de gener a 12:00 PM a la parròquia de Sant Pau de la Mariola.
Veredicte del concurs de pessebres de l'agrupació i l'Ardenca de Pessebristes.
Tot i les restriccions sanitàries per la Covid-19, s'ha pogut celebrar el concurs de pessebres organitzat per l'agrupació i l'Ardenca de Pessebristes, el jurat de la qual ha fet públic el seu veredicte. El primer premi ha estat atorgat al pessebre monumental de la parròquia de Sant Pau de la Mariola, que cada any munta el pessebre pessebrista, el mestre pessebrista Virgilio del Olmo. En aquest Nadal de la pandèmia, el pessebre ha vist reduïda la seva monumentalitat en metres quadrats i també en figures, tot i que aquestes arriben gairebé a les 300 i una bona part d'elles són mòbils.
En la categoria de centres d'ensenyament, el primer premi ha estat per l'escola Mater Salvatoris. En la modalitat de diorames s'ha premiat Maria Concepció Vidal i en la d'entitats l'associació Reto d'Esperanza. Per la seva banda, en la categoria de paradors, el primer premi va ser per el gran Oulet del Moble i en la categoria familiars artístics el premi va ser per Jesús Insa i en la modalitat familiar tradicional la família Xiva París.
L'entrevista.
Donem pas a l'entrevista del programa d'avui, que, com ja us hem dit, ens acompanya la Tessa Raimat, una jove que ha acabat Medicina, està estudiant el MIR, i que té una experiència de missió molt interessant que ara ens compartirà. Gràcies per venir al programa, Tessa, benvinguda.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Per què no ens expliques una mica de què es tracta aquesta opció que tu has fet, i que, de fet, ha durat fins a les vigílies del dia de Nadal?
Doncs sí, mira, bueno, jo l'any passat vaig tenir un any una mica complicat a nivell intern, no? I em sentia molt perduda, tant emocional com vocacionalment parlant, no? I enmig de tot això, doncs, vaig decidir fer parada i veure realment què és el que volia fer i potser no tant què és el que s'esperava de mi que fes o què és el que tocava fer segons el que marca el ritme del sistema, no? I en tot això, doncs, vaig sentir una crida molt gran, també a través d'una proposta que va venir d'allà, no? Però vaig sentir una crida d'anar a Nador, que és terra de frontera, i estar uns mesos allí, doncs, cuidant i acollint tota la realitat que hi ha allà.
Clar, el fer una opció de missió quan estàs amb el MIR al davant, per molta gent això és absolutament sorprenent.
Sí, sí, la veritat és que sí, no? Potser sembla que vagi una mica antisistema, no? El que marca el ritme, generalment tu acabes la carrera i ja tienes que ir a por el MIR, no? I bueno, jo en tot això, doncs, com deia, em sentia l'últim any de carrera, doncs, que estava estudiant una mica perquè tocava i potser no tant perquè realment volia, no? I bueno, vaig decidir, doncs, tornar una mica a l'essència i, de fet, jo vaig començar a estudiar Medicina perquè m'imaginava en un futur, doncs, més en un territori d'acció humanitària que potser no tant en un hospital aquí, no? I bueno, vaig voler tornar a les arrels i també, de fet, jo vaig començar a estudiar Medicina perquè un jesuïta que se n'anava bueno, d'experiència de missió també al Sud-Sudan, doncs parlant de la realitat d'allà i de com vivien allà, ens va posar un vídeo en el que sortien Metges Sense Fronteres, doncs, exercint la seva labor allà, i va ser la primera vegada que jo vaig dir, ostres, quiero ser esto, no? Quiero trabajar de esto. I va ser una mica com tornar al que... Bueno, tornar a confirmar per quin motiu vaig començar aquesta professió.
Clar, el jesuïta era l'Àlvar Sánchez.
Era l'Àlvar Sánchez, sí. Amb el qual he estat treballant aquests mesos.
Que, de fet, ja va venir aquí al programa explicant coses. Uh-huh. O sigui que tu has anat a Nador una mica de la mà de l'Àlvar.
Sí, i tant, i tant.
Mira, jo estic segura de que hi ha molta gent que ens escolta que no coneix Nador, no sap on és i no sap quina és la realitat que hi ha allí. Que potser podries fer 5 cèntims.
I tant. Mira, Nador és la ciutat que està al nord del Marroc, que fa frontera amb Melilla. I per tant, bueno, és una terra en context de frontera, el que significa, doncs, que hi ha molt moviment migratori, no? I actualment, ara, també arran de tot el Covid, però ja des d'abans, a les muntanyes i als boscos del voltant de la ciutat, hi ha molta gent subsahariana, la majoria, que, bueno, que són migrants, que estan allà, doncs, una mica esperant a que els arribi el moment de poder creuar el mar o creuar la tanca per poder arribar a Europa, no? Llavors, hi ha actualment, doncs, entre 3.000 i 4.000 persones que estan malvivint en condicions totalment indignes en els boscos, en petits campaments i comunitats que hi ha allà.
I el teu paper, o sigui, tu allí què hi fas?
Doncs, mira, jo estava treballant com a voluntària dintre de l'equip de la Delegació Diocesana de Migracions. Llavors, jo formava part concretament de l'equip mèdic, de l'equip sanitari, i la nostra feina, doncs, consistia cada dia en el bosc, on viu aquesta gent, i ells ens trucaven, teníem una espècie de busca d'emergències, i ells ens trucaven quan estaven malalts, quan hi havia hagut algun problema a nivell mèdic, i nosaltres anàvem allí doncs, a oferir assistència mèdica, però medicina total de campanya, no? Perquè fas consulta al mig del bosc amb el que tens, i òbviament doncs, si eren casos greus els derivàvem a l'hospital i els fèiem l'acompanyament també a l'hospital, però sobretot resoldre doncs, casos petits que aquí potser es faria a nivell ambulatori, allà aquesta gent evidentment no té accés a aquest tipus d'assistència, llavors doncs, la donàvem nosaltres directament al bosc. I jo cada dia doncs, veia entre 30 a 40 pacients, i bueno, amb tot tipus de malalties i històries que porten a sobre. No?
I uns mitjans tirant a precaris?
Uns mitjans tirant al que teníem, no? O sigui, amb la Trini, que era la meva companya de feina, i és germana de la Caritat, i anàvem les dues amb el xòfer i un parell de maletes amb material mèdic, amb medicaments, també amb material també una mica quirúrgic per si hi havia alguna cosa urgent, però bàsicament amb el que teníem i també sobretot amb el que som, no? O sigui, moltes vegades les consultes ja no eren tant de quin medicament et dono, sinó acompanyar i escoltar quina és la dolència que hi ha darrere la persona que demana ajuda, no?
Clar, deus haver escoltat
Històries
per no dormir.
I tant. Escoltat i viscut, no? També mentre estava allà, doncs, he viscut dos naufragis de prop, dos pateres que van sortir i no, bueno, per primer problemes del motor i de la barca, doncs no van arribar a lloc. I Salvament Marítim els va rescatar i els va deixar tal qual al bosc, tal com se'ls van trobar. I vam ser nosaltres doncs, qui vam fer la primera assistència i ens vam trobar doncs, gent que havia perdut el seu fill ofegat al mar, gent que havia perdut un germà, gent que estàvem cremades i, òbviament, doncs, amb tot el xoc emocional que comporta viure un naufragi. I tot això, doncs, dues persones al mig del bosc intentant acollir-ho de la millor manera. I també ens vam posar doncs, en coordinació amb tot l'equip, no només l'equip mèdic, sinó també l'equip psicosocial, bueno, tota la gent de la residència. I va ser molt xulo aquest dia perquè entre tots doncs, vam acollir el que havia passat i al final les persones doncs, més vulnerables que ens vam trobar les vam acabar acollint a l'església perquè a la residència on que també tenim on acollim a les persones doncs, malaltes o mares que acaben de donar llum no hi havia suficient lloc per tots els que venien i van acabar dormint al terra de l'església. I ahir els vam estar cuidant doncs, fins que ja van estar millor i van poder tornar al bosc.
Quan et trobes davant d'una situació humanitària així tan gran, tan que sembla gairebé insuperable, que vamos, és gairebé per dir Déu meu, què farem ara, no? Com ho entomem això? I la pregunta seria aquesta, com ho entomeu?
Bueno, doncs amb molt esperit de donar-se, no? O sigui, jo realment cada dia m'aixecava allà amb ganes de ser mans que acaricien totes aquestes ferides del món, no? I realment bueno, no hi ha com lloc més evident en què aquesta vida es doni bueno, en forma de servei, no? Realment, per a mi era un regal poder acompanyar tota aquesta gent en la seva vulnerabilitat i des d'on ho fem? Doncs, bueno, des de tot l'amor que també rebem i amb tota la confiança de que estem fent un servei necessari i que si no ho fem nosaltres, qui ho farà? Perquè són gent que està realment doncs, molt desatesa.
Aquest amor que dius que rebeu, estàs parlant de l'amor que has rebut dels pares, dels amics, de l'equip, de Déu, de...
Bueno, primerament d'ells, no? O sigui, jo realment m'he sentit superacollida, no només per l'equip, sinó per la pròpia gent que vivia als boscos, no? Quan han estat a la residència, doncs, bueno, i t'han explicat totes les seves històries, ells, no sé, o sigui, la forma en què la gent africana t'acull i t'abraça és molt especial i jo realment sentia que bueno, el que diem sempre, no? Moltes vegades sents que vols donar i jo acabava rebent més durant el dia amb les històries que veia i amb, bueno, amb les gràcies que em donaven que no tant amb el que jo pretenia donar, no?
Quan un està immers com ara tu en una experiència com aquesta et sents amb pesa a fer més pregària, més meditació, més... ets més conscient de que estem en mans de Déu? Com és aquesta experiència?
I tant, total. Bueno, jo penso que aquesta experiència no es pot viure fora de la pregària, no? O sigui, jo cada dia, doncs, quan arribava a casa, feia examen del dia i una mica repassava doncs, tots els rostres que havia viscut, tot el que havia vist, totes les persones que havien passat per davant meu i doncs anar-les pregant i anar demanant a Déu doncs, que també que les acompanyi, que les cuidi i sobretot que em doni forces a mi també per seguir acompanyant-los. No? I sí, crec que és complicat viure aquesta experiència totalment ajena a l'espiritualitat que va per dins, no? O sigui, jo crec que al final és el que realment et mou a anar allà.
Aquesta revisió del dia, un tret molt ignasià, no?
Sí.
Per alguna cosa surts de la parròquia de Sant Ignasi.
I tant, sí, sí.
Clar, ara, el fer tot això, des del punt de vista professional, mèdic, clar, és que tu no és la primera vegada que fas una experiència d'aquestes. Jo recordo que vas anar al Txad i que allà et vas, quan encara eres estudiant de medicina, i et vas trobar exercint de metgessa sense ser-ho.
Sí, sí.
O sigui que ja vas una mica, en aquest sentit, una mica, diguéssim que la primera patacada ja, el primer cop ja el vas rebre en el seu dia, no?
Doncs sí.
Però tu te trobes alguna vegada en alguna situació i dius, i ara què faig amb aquesta persona, amb els pocs mitjans que tinc?
I tant, moltíssimes, no? Però, bueno, i a més que jo acabo d'acabar la carrera, no? I a nivell de coneixements, doncs, bueno, els tinc molt recents, però alhora també sents que falta molt per aprendre. Però, per sort, doncs, tenia una gran mentora que ja portava un temps allà, que ella és metge de família des de fa temps, i allò on jo no arribava, ella sí, no? Llavors, doncs, sí que hi ha hagut moments que m'he sentit, doncs, una mica més perduda, o que deia, ostres, no sé això, quin antibiòtic és millor donar, no? Però he tingut una companya de feina i de camí que realment, doncs, m'ha ajudat moltíssim i que entre les dues, doncs, hem anat sumant. I on, bueno, això, no? On ella no arriba, doncs, també hi arribo jo, i al revés, no?
Al principi de l'entrevista ens comentaves que estaves en un moment personal buscant, doncs, respostes o segons com preguntes. I la pregunta seria, ho has trobat anant allà?
Completament. Sí, sí, sí. O sigui, com deia abans, jo em vaig sentir cridada, no?, a estar allà. Sí que és veritat que ara encara em pregunto, senyor, què és el que tu volies que jo fes allà, si realment ho he fet, si he estat a l'altura del que s'esperava. Però, bueno, crec que el dia a dia ja ha estat la resposta, no? I realment, doncs, tot el que he après, tot el que m'emporto, i el ser conscient de que aquesta realitat existeix, i també després tornar i seguir vivint aquí des de la consciència de que això hi és, doncs, bueno, crec que és la resposta, no?
Clar, ara que has tornat i coneixes aquestes dues realitats tan diferents, no? L'aquí i l'allà. I suposo que no pots veure amb els mateixos ulls la realitat d'aquí.
I tant que no. I tant que no. És un contrast, doncs, bestial. I tornar no és fàcil. Sempre que he estat fora, doncs, l'aterrissada és interessant. Però sí que és veritat que el que ha estat a prop d'una realitat així, d'alguna manera, doncs, el cor s'obre a acollir tot aquest tipus de germans que pateixen, no? I ja sigui des d'allà com des d'aquí, ferides n'hi ha moltíssimes a tot arreu, no? I un, doncs, aprèn a viure amb disposició a cuidar-les. I realment també, sobretot també a valorar molt més el que donem per fet que tenim aquí, no? I per a mi, doncs, aquestes dates de Nadal, doncs, van ser molt especials perquè, ostres, jo treballava amb gent que potser feia 2, 3, 4 anys que no havien vist la seva família i que estaven fugint per ells, no? Per poder enviar diners a casa, per poder mantenir-los. I ostres, per mi, doncs, poder creuar el mar tan tranquil·lament amb un avió i arribar a casa i tenir la meva família que m'espere, doncs és un regal. És un regal poder tenir-los i que estiguin tots sants i que pugui seguir vivint amb ells el dia a dia. I, bueno, la manera en què es viu, doncs, tot des d'aquesta perspectiva és molt diferent.
Per què no ens parles d'algunes de les persones amb qui has interaccionat, alguns casos, per saber una mica què feies i com ho viuen la gent i com és aquesta relació?
Doncs, mira, puc explicar un cas molt xulo. El Júnior és un noi subsaharià, crec que de Guinea Conakry, que bueno, es va trobar a la Trini, de fet, abans que jo arribés al bosc un dia, amb molta tos i, bueno, s'havia primat molt. I, bueno, ja comences a sospitar, no?, i vam estar fent una sèrie de proves i va sortir que tenia tuberculosis. I aquest noi, doncs, se'l va acollir als apartaments que tenim d'acollida on estan les persones, com deia, més vulnerables. Va estar fent tot el tractament allà i bueno, nosaltres, doncs, insistint molt en que seguís el tractament a rajatabla, perquè és una malaltia, doncs, que ben tractada es pot curar. I aquest noi, doncs, quan ja portava 3 mesos de tractament, ens va dir que marxa, que necessitava, bueno, que tenia que marxar en programa, que és com en diuen ells quan els hi toca ja, doncs, creuar el mar. I el vam haver de portar al bosc, insistint-li en que seguís, allà on anés, doncs, prenent la medicació, no? I allà el vam deixar. i bueno, ens vam despedir d'ell, li vam deixar tot el que vam poder i ja està. I al cap d'unes setmanes ens va arribar una trucada, de fet, al busca d'emergències, que en comptes de parlar-nos en francès, com d'habitual, ens parlava en espanyol i la Trini com, bueno, i quién eres i des de on llames. I, bueno, resulta que era un infermer de Creu Roja que trucava des d'Almeria perquè un tal júnior que acabava d'arribar amb una patera doncs, li deia que truqués aquest número perquè li expliquessin tot el seu historial mèdic i pogués seguir amb el tractament allà, no? I, ostres, haver fet tot el seguiment d'aquesta persona i saber que encara... que ha aconseguit arribar, no? Que està viu, que està sa i que pretén, doncs, d'alguna manera seguir vinculat i seguir apostant per la seva salut, doncs, bueno, és una història que ens va tocar molt i que celebrem.
Per tant, quan reps una notícia així, que és una bona notícia, tal com ho expliques, sembla que dona més satisfacció que el que estem acostumats a rebre com a bones notícies.
Totalment, totalment. I a mi aquell dia em va saltar el cor de joia i d'alegria de que estigués viu. I de que s'hagués recordat de nosaltres,
o sigui,
sobretot.
No sols que estigués bé, que estigués viu. És que, clar, estem parlant... Això és un salt.
És un salt,
sí. És un salt que no estem acostumats aquí a Occident, a la nostra Europa benestant. No estem acostumats amb això.
Total, jo em despedeixo cada dia de pacients que no sé si al cap d'uns dies veuré. I tant.
I quines persones més has tingut per allà que t'hagin impressionat?
Doncs,
a part del júnior.
Doncs, bueno, he viscut moltíssims casos, però també voldria parlar del treball de l'equip, no? O sigui, realment és molt xulo perquè l'equip no només el conformen voluntaris espanyols, sinó que també hi ha gent local marroquina que forma part i també migrants que van arribar allí de la mateixa manera que els usuaris amb els que treballem. I que veient que eren gent doncs, molt espavilada i que podia d'alguna manera aportar dins l'equip, doncs han acabat treballant també per la delegació i és molt xulo veure com són ells els mateixos que van després al bosc a fer sensibilització i explicar una mica què és el que es trobaran aquests migrants quan arribin, què és el que, bueno... I, bueno, el Mukhtar és un noi que treballa amb nosaltres i és de Guinea també i fa una feina preciosa i realment doncs, no hi ha millor manera d'interaccionar amb ells que des d'una persona que ha viscut el que tots ells viuen cada dia, no? I, bueno, jo estic supercontenta d'haver format part d'aquest equip tan variat i tan amb uns orígens i cultures i religions tan diferents i tot i així tan unit.
Per tant, no sols és el servei que fas, sinó amb qui ho fas.
I tant, és tan important.
Tot allò que t'ha estat riquint.
Els companys de camí, i tant. I en aquest sentit, doncs, jo he tingut molta sort, m'he sentit superacompanyada per la gent que em va cridar estar allà i per la gent que m'he trobat un cop arribat, no? I tant l'Àlvar com els altres jesuïtes que formen part de la comunitat, com la meva companya de feina, la Trini, que també, bueno, la majoria estava rodejada de religiosos, però ha estat xulíssim l'acollida que he rebut i veure'ls en acció, veure com treballen i com estimen.
Has comentat de la residència. Què és la residència? Com funciona? Qui va?
Doncs sí, des de la delegació oferim un servei i és que anexada a la delegació hi ha la residència on hi ha, sobretot, la majoria són dones que acaben de donar llum, no? Llavors els oferim doncs, acollida durant el primer mes de maternitat, perquè com comprendràs, doncs, tenir un bebè recent nascut al bosc doncs, no és el més adient, no? Llavors els fa tot el seguiment, també el registre de naixement, els orientem per tot això. I després també hi ha homes que la majoria doncs, són, bueno, estan allà recuperant-se de fractures que moltes vegades han set després d'un intent de saltar la tanca de Melilla i estan allí doncs, bueno, fent la rehabilitació i repòs fins que la fractura consolida i poden tornar al bosc.
I una altra pregunteta sobre el que estem vivint, la pandèmia del Covid. Com es viu aquesta malaltia allà?
Doncs, bueno, allà, evidentment, la pandèmia també ha arribat i també ha causat estragos, no? Però, bueno, la veritat és que dintre tota aquesta realitat doncs, ho vivíem com un afegit més al que ja tenim. Doncs sí que hem hagut d'anar, òbviament, amb precaució i anàvem al bosc i repartíem mascaretes i tot això, però bueno, per exemple, jo, entre tots els migrants que m'he trobat, no he vist ni un sol cas de Covid, tant que diem, no?, que a vegades, que potser ens han portat aquí i realment jo no n'he vist cap. I després també, doncs, intentant doncs, fer sensibilització i conscienciació del que està passant, també un cop quan arribin, el que es trobaran. Però la veritat és que ho hem viscut com una cosa més i no com la central, com es viu aquí, no?
I, bueno, hauríem d'anar acabant, però no abans sense donar-te l'opció de si vols donar algun missatge a la gent que ens està escoltant. Si t'agradaria compartir alguna cosa.
Bueno, jo només voldria dir que animo a la gent d'aquí, d'Occident, doncs, a viure una mica amb el cor obert, no?, a totes aquestes coses que passen no només a l'altre costat del mar, sinó també a les nostres ciutats, i amb actitud d'acollida davant dels germans que arriben i sobretot amb ganes d'abraçar i d'escoltar totes aquestes històries que tenen a dir, no? Doncs que si algun dia ens creueu amb una persona migrant pel carrer, que siguem capaços de veure la persona que hi ha darrere.
Pues moltes gràcies, Tessa, per compartir-nos el teu testimoni.
A vosaltres per deixar-me.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Desig d'informar-vos. Estimats diocesans, sempre intento aprofitar aquests comentaris dominicals per acompanyar la vostra vida cristiana amb alguns consells i pràctiques que ens acostin a la persona de Jesucrist. De tant en tant, ens sembla convenient fer-vos també saber alguns fets de la nostra comunitat diocesana. Són com informacions. Avui us dono tres informacions. La festa de Sant Antoni Abat, que la fem avui, 17 de gener. Coincideix en diumenge i té molt d'arrelament popular i el sant ha adquirit al llarg dels segles una intensa i àmplia devoció. És considerat un dels pares del monacat i la seva vida austera i silenciosa es remunta al segle III, en terres d'Egipte. Quan es converteix a Crist, ven els seus béns, els regala als pobres i es retira a la solitud del desert. A la nostra diòcesi la festa consisteix en una celebració de l'Eucaristia, a l'Oratori de la Sang, i en una benedicció d'animals. Aquest any sols celebrarem l'Eucaristia a les 11 del matí en aquest oratori i suprimirem, per tots els motius que sabeu tots, la benedicció i processó d'animals. Segona informació. La setmana de pregària per la unitat dels cristians. És una tradició que porta més de 100 anys i es celebra la setmana del 18 al 25 de gener, coincident amb l'últim dia, la festa de la conversió de Sant Pau. Totes les confessions cristianes dediquen unes oracions i celebracions a demanar-li al Senyor la unitat de tots, per presentar-nos al món units com volia ell. El lema d'enguany és tret de l'Evangeli de Sant Joan. Mantingueu-vos en el meu amor i donareu molt fruit. I tercera informació. La celebració dels 25 anys del Concili Provincial Tarraconense. El dijous a la tarda, si el temps i les restriccions ho permeten, en Tarragona els bisbes i alguns membres dels consells diocesans assistirem a la celebració de l'Eucaristia i a la firma, a la signatura d'un document commemoratiu d'aquell concili que tantes expectatives va causar en aquell moment. No es farà ninguna festa, ninguna celebració més per les condicions actuals. Jo vull també que reseu tots per aquest record que fem i per a que totes les iniciatives que en aquell moment vam prendre, que siguem coratjosos per continuar-les. A tots, pregàries per aquestes informacions i participeu amb ells. Amb el meu afecte i benedicció, el vostre bisbe Salvador.
Acabem aquí el primer programa de l'any 2021 que ens ha portat a Nador, a la frontera de Marroc-Melilla, de la mà de la Tessa Reimat, que ens deia que aquesta experiència fa que el cor s'obri als germans que pateixen. I amb aquest desig per vosaltres, que se'ns obri el cor a tots. Us desitgem una bona setmana. Fins la setmana que ve.
Ràdio Estel, una forma de ser.